Bon dia. Gairebé 10 anys després de l'arribada de l'eruga del Boix a la Garrotxa, està costant que les boixedes tornin a rebrotar.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Una certa fluctuació pel que fa a la població, amb un augment molt gran a l'inici, després una reducció important, i anem veient una certa fluctuació. En aquests moments estem estable, havent-se reduït de forma important, i analitzant a veure quines són les fluctuacions més petites que es van produint i que estimem que puguin arribar a un cert equilibri. És positiu, és més positiu del que ens pensàvem.
És el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marc Vilaura, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Tal i com expliquen també des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, per sota dels 700 metres de cota està costant que recuperin els boixos. En canvi, per sobre dels 1.000 sí que ho estan fent. Des de la Generalitat continuen treballant en diversos estudis per pal·liar aquesta problemàtica, que amb els anys s'ha anat estenent arreu de Catalunya. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 18 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Aquest dijous el Núria Social projecta un documental que explica les dificultats dels palestins per recol·lectar plantes silvestres a causa de les restriccions del govern israelià. És un documental de Juan Mamana que d'alguna manera denota i els estira i arronsa entre les dues parts. Itziar González és l'arquitecta encarregada de rehabilitar el barri vell d'Olot. L'avalen els seus treballs per transformar les Rambles de Barcelona, actuacions en les quals es va poder veure com González treballava responent les demandes dels veïns i veïnes, cosa que, segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, es repetirà aquí a Olot. Viure al costat dels volcans no és perillós si prenem les mesures necessàries. Ho diu el geòleg Joan Martí Molist, que assenyala la importància d'aprofitar els recursos que ofereix. El doctor Molist tancarà el cicle dels grans interrogants de la ciència. Per cada cotxe que es ven, se'n venen dos i mig d'ocasió. El sector del cotxe de segona mà està en alça per la crisi dels components i per la butxaca també dels consumidors. En esports, la Unió Esportiva Olot intentarà colar-se a la final de la Copa Catalunya. Els de Pedro Dolera visiten aquest vespre a l'Europa de Segona Federació. El partit es podrà seguir des de les 8 en directe a Ràdio Olot. En tenis taula, el Club Tenis Taula Olot visita el vigent campió de la Superdivisió. L'Olot jugarà a Priego amb Arnau Pons, Diego Silva i Diego Pinho. Serà l'estrena del portuguès aquesta temporada. I tancarem aquest informatiu amb la contraportada dedicada especialment a Rialles, que s'acomiada després de 45 anys fent somriure els més petits. L'entitat ha anunciat el seu adeu aquest dimarts i ha programat una agenda d'actes pel cap de setmana del 28 i 29 d'octubre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Pere Aragonès defensarà l'amnistia dijous al Senat en una comissió impulsada pel Partit Popular. Els presidents socialistes i el del País Basc no assistiran a la sessió de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, ni tampoc cap representant del govern espanyol. El jutge imputa Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona, en el cas Negreira en contra del criteri de la Fiscalia. En la seva interlocutòria, el magistrat considera que els pagaments no han prescrit perquè constitueixen un delicte de suborn continuat. Álvarez intenta tancar el xoc diplomàtic amb Israel arran de les declaracions de Belarra. La ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, planteja al PSOE que cal portar Netanyahu al Tribunal Penal Internacional per crims de guerra. Precisament, Joe Biden, el president dels Estats Units, li ha dit a Netanyahu que sembla que ha estat l'altre bàndol referent a l'atac a l'Hospital de Gaza. El president dels Estats Units es reuneix amb el primer ministre d'Israel l'endemà de l'atac a l'Hospital Al-Ahli, que hauria deixat centenars de morts. I acord europeu per la reforma del mercat elèctric. La reforma pactada pels ministres d'Energia de la Unió Europea aposta per un desplegament massiu de les energies renovables i un sistema que minimitzi la dependència dels carburants provenients de Rússia.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Durant les últimes hores, ahir va entrar vent del sud i la temperatura va pujar a la meitat est de les comarques de Girona, especialment a l'Empordà, 28-29 graus a l'Alt Empordà, calor. De matinada hi va haver ruixats, aquests no estaven previstos, 14 litres, per exemple, per metre quadrat a Roses, 12 a Portbou, 7-8 litres al Port de la Selva. I al vespre va arribar alguna gotellada despistada. Però avui el vent del sud s'intensifica. Pot arribar a ratxes de 50-60 per hora i la temperatura encara podria pujar una mica més. Serà el dia més càlid d'aquesta setmana, màximes de 25 a 28 a molts indrets, no tant a l'interior, aquesta temperatura disparada a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Pla de l'Estany, al Gironès i a la Selva, potser també baixa Garrotxa, localment arribant als 30 graus de temperatura màxima. No descartaríem a l'Empordà algun valor de 31 graus. Tot això en un dia de sol i núvols, de variabilitat, matí emboirat a la plana de Vic, només aquí, i en principi sense precipitacions. Al vespre pot arribar alguna gota al Pirineu. Dijous, canvi de temps important, ens arriba una pertorbació molt activa entre la tarda i el vespre. El matí pot aguantar, però la tarda i el vespre ja tindrem pluges, que podrien ser moderades a intenses, sobretot la nit de dijous a divendres i divendres matinada a matí. Aquestes pluges vindran acompanyades de vent, de fort onatge, de temporal marítim i compta en zones inundables a prop de la costa per l'elevació del mar i també per algunes pluges que podrien superar els 50 litres per metre quadrat.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 18 d'octubre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de l'eruga del Boix, perquè gairebé 10 anys després de la seva arribada a la Garrotxa està costant que les boixedes tornin a rebrotar. Tal i com expliquen des del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, per sota dels 700 metres de cota està costant que recuperin els boixos. En canvi, per sobre dels 1.000 sí que ho estan fent. Des de la Generalitat continuen treballant en diversos estudis per pal·liar aquesta problemàtica, que amb els anys s'ha anat estenent arreu de Catalunya. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Tot i algunes excepcions, les boixedes han anat patint els efectes de l'eruga del Boix durant la darrera dècada a la Garrotxa, quan se'n van detectar els primers exemplars d'aquesta espècie invasora. Amb el temps, però, s'ha vist que només aquelles boixedes situades per sobre dels 1.000 metres rebroten amb condicions. En parla Joan Montserrat, tècnic del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
Trobem que les boixedes amb una cota inferior a 700 metres pràcticament estan totes seques. Seques perquè ja fa uns anys que l'han anat atacant. I per sobre aquesta cota tenim les boixedes que encara van rebrotant, poden anar rebrotant, però que hi ha una afectació. O sigui, encara tenim la papallona del Boix que està a la zona, està pendent, en els llocs on estan ajardinats, si no hi ha tractament, l'oruga, o sigui, la papallona ataca i el boix es morirà, es mor, i si hi ha tractament, doncs es pot anar salvant de moment.
Des del Departament d'Acció Climàtica estan treballant en dos estudis d'investigació, ja que de moment no s'ha trobat una manera efectiva per acabar amb el problema. Segons Marc Vilaur, director general de Polítiques Ambientals, la bona notícia és que l'afectació actual no és tan preocupant com podia semblar al principi de l'expansió d'aquesta plaga arreu del territori.
Una certa fluctuació pel que fa a la població, amb un augment molt gran a l'inici, després una reducció important, i anem veient una certa fluctuació. En aquests moments estem estable, havent-se reduït de forma important, i analitzant a veure quines són les fluctuacions més petites que es van produint i que estimem que puguin arribar a un cert equilibri. És positiu, és més positiu del que ens pensàvem.
I és que el poc que queda per fer és mantenir bé, per exemple, les zones enjardinades.
L'oruga del Boix en el medi natural és impossible frenar-ho, és impossible, perquè no hi ha cap mesura que es pugui aplicar econòmicament. I a nivell de jardineria doncs es poden anar fent manteniments en llocs concrets, amb tanques, es pot anar fent manteniment com es fa amb altres espècies que tenen plagues i que tenen malures.
El que també és cert, però, és que amb tractaments com el que es va fer al Parc Nou fa una mica més d'un any, amb la injecció d'un químic a l'escorça dels arbres per matar les erugues que es menjaven les fulles del boix, requereix d'una aplicació i un seguiment continu perquè valgui la pena, i això també suposa una despesa econòmica.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Aquest dijous el Núria Social projecta un documental que explica les dificultats dels palestins per recol·lectar plantes silvestres a causa de les restriccions del govern israelià. És un documental de Juan Mamana que d'alguna manera denota els estira i arronsa entre les dues parts, ara que aquests dies la guerra en aquesta zona del planeta és notícia. El documental el proposen des de Aixarcolant, una cooperativa que també es dedica a recol·lectar, a més de treballar amb un tipus d'agricultura pròxima i alhora a petita escala.
Aquest dijous a 7:45 del vespre, en el marc de la programació cultural del Núria Social, es projecta el documental Recol·lectors, de Juan Mamana, que explica les dificultats de la població palestina a l'hora de recol·lectar plantes silvestres, concretament de cub i zatar. La projecció la va plantejar la cooperativa Aixarcolant, que treballa amb agricultura de proximitat i a petita escala, a més de recol·lectar herbes i varietats tradicionals. En parla Bahar Dolan, sòcia d'Aixarcolant.
En la pel·lícula el que veiem és les prohibicions que imposa l'estat israelí a la recol·lecció de dues plantes en concret, però en general hi ha zones vallades on no es pot entrar a recollir i en general no poden recollir aquestes plantes.
Una recol·lecció de plantes silvestres que pel poble palestí és considerat un bé necessari tant des del punt de vista alimentari com de subsistència. El motiu pel qual el govern israelià limita aquest tipus de recol·leccions és pel fet de preservar el territori. Tot i que aquesta no és la principal problemàtica de la guerra entre Israel i Palestina, que aquests dies s'ha incrementat, és un detonant més de les tensions que hi ha en el dia a dia de les persones que viuen en aquesta zona del planeta. En parla Clàudia Manyà, sòcia de Aixarcolant.
Però sí que ens va semblar que era un reflex una mica, doncs, de, per un cantó, no? de les petites o grans violències, no? que s'estan donant per part d'Israel cap a Palestina, amb una qüestió com molt vital, no? I sota aquesta excusa una mica de la preservació de la biodiversitat, cap a pràctiques recol·lectores que d'alguna manera són un medi de subsistència de la població palestina.
Des de Aixarcolant també asseguren de les dificultats de recol·lectar a Catalunya, tot i que un altre nivell, amb un excés de burocràcia, permisos i despeses econòmiques per poder-se dedicar a l'agricultura a petita escala, tractant, asseguren, els petits productors com si fossin grans empreses. A la Garrotxa es pot recol·lectar tota mena de males herbes comestibles i fruits, com són remolatges grans, verdolagues, mores o figues, entre d'altres. Després de la projecció del documental, es durà a terme un cinefòrum amb representants del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, del projecte de mel ecològic a la Calma i de les àvies remeieres de la Garrotxa, a més de les pròpies sòcies d'Aixarcolant.
En matèria urbanística, Itziar González és l'arquitecta encarregada de rehabilitar el barri Vell d'Olot. L'avalen els seus treballs per transformar les Rambles de Barcelona, actuacions en les quals es va poder veure com González treballava responent les demandes dels veïns i veïnes, cosa que, segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, també repetirà Olot. Aquests treballs depenen d'un nou pla de barris de la Generalitat que s'espera que s'obri entre finals d'aquest 2023 i a principis de l'any vinent, però ho
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegura que molts veïns s'han traslladat en els últims anys a altres zones de la ciutat a causa de les males condicions dels habitatges del nucli antic. Principalment es tracta de persones grans que preferirien tornar al centre de la ciutat, ja que altres barris com el de Montolivet o el de Benavent tenen molt desnivell. L'Ajuntament d'Olot ha treballat durant anys per recuperar el barri vell amb obres com el creixement del passeig de la Muralla, la rehabilitació de la plaça Camp d'en Mas i diferents actuacions en habitatge. Tot i això, segons Berga, són aquestes actuacions en habitatges les que realment transformaran el barri, però això depèn dels propietaris privats. L'alcalde assegura, però, que els edificis del nucli antic necessiten una gran inversió que difícilment serà recuperable. Per això, des de l'Ajuntament esperen un nou pla de barris a principis de l'any vinent.
El pla de barris vindrà acompanyat de diner públic de la Generalitat, que ens ha de permetre, doncs, actuacions. Per això és tan important que anticipadament hem preparat el marc jurídic en què s'hauran de produir aquestes actuacions i sobretot el que és més important és que donem instruments a la propietat perquè puguin invertir d'una manera efectiva en les seves finques, perquè ara el que hem de recuperar sobretot és l'habitatge.
La persona encarregada de rehabilitar el barri vell és Itziar González, l'arquitecte que també es va encarregar de la transformació de les Rambles de Barcelona. Algú que, segons Berga, té una forma de treballar molt col·laborativa amb l'entorn i les persones que hi viuen i hi treballen.
La manera de treballar de la Itziar és una... Ella sempre ho fa directament. De fet, per fer aquest treball no ho farà ni des de casa seva ni des d'un despatx de l'Ajuntament, el farà des del nucli, el nucli antic directament. Buscarà un lloc allà des d'on treballar, perquè ella, per ella és molt important conèixer personalment a les persones doncs, que viuen, que tenen botigues, els propietaris. És a partir d'aquest coneixement personal té una manera de treballar molt comunitària, molt singular, molt d'ella, i que a més li agrada fer-ho en ella personalment.
Berga assegura que fa temps que treballen en aquest projecte i que aquests estudis han servit per traslladar a l'arquitecte en quin estat es troba el barri.
Viure al costat dels volcans no és perillós si prenem les mesures necessàries. Ho diu el geòleg Joan Martí Molist, que assenyala la importància d'aprofitar els recursos que ofereix. El doctor Molist tancarà el cicle dels grans interrogants de la ciència aquest divendres a l'Espai Cràter. A més, aquest diumenge també es donarà per acabat el postgrau en l'estudi dels volcans, que ha comptat amb la participació de més d'una vintena d'estudiants, informa Nils Puigvert.
La tercera edició de la Setmana de la Vulcanologia tancarà les portes aquest diumenge. Una de les activitats que s'encarregarà de tancar aquests dies de ciència a la ciutat serà la ponència sobre el futur de la vulcanologia a càrrec del geòleg Joan Martí Molist, inclosa en el cicle Els grans interrogants de la ciència, i que tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter. La xerrada inclourà temes com els canvis en l'estudi dels volcans que vindran provocats per la crisi climàtica, entre d'altres. Ho explica el doctor Joan Martí Molist.
Hi ha els dos aspectes, viure com viure amb els volcans i fer-ne un aprofitament racional, i no tenir por de viure al costat dels volcans. És a dir, és un aspecte que a vegades es discuteix: els volcans són perillosos si no sabem que hi vivim al costat, però si ho sabem i prenem les mesures que hem de prendre, doncs jo penso que no hi ha d'haver masses problemes. No? El que passa és que sempre hem de fer, el que sempre hem de fer és anticipar-nos a la seva activitat, i això només es pot fer en base al coneixement.
A part de la conferència que tancarà aquesta nova edició de la Setmana de la Vulcanologia, també es donarà per acabat l'onzena edició de postgrau sobre els volcans. Enguany ha comptat amb la participació de 23 estudiants, majoritàriament provinents d'Amèrica Llatina. El curs ha combinat sessions teòriques amb pràctiques i estava enfocat a persones amb un cert coneixement de la vulcanologia.
I és un curs de dues setmanes que el que fa és donar una revisió de tot el que és la vulcanologia moderna, i ensenyar una mica o repassar aquells aspectes que s'han de tenir en compte si un es dedica doncs, a estudiar els volcans i sobretot a fer doncs, pronòstic del que poden ser les erupcions volcàniques i veure una mica també com es treballen tots els diferents aspectes en relació amb els volcans.
Tot i que s'hagi acabat la Setmana de la Vulcanologia, l'Espai Cràter seguirà organitzant activitats de geologia fins al desembre. Hi haurà xerrades com l'estratègia per a la conservació de la geodiversitat i l'inventari d'espais geològics de l'ENP de l'Alta Garrotxa. També s'oferiran formacions com el batec dels volcans.
I abans dels esports, anem sobre rodes per parlar en aquest cas de vehicles. Per cada cotxe nou que se'n venen 2,5 d'ocasió. El sector del cotxe de segona mà està en alça per la crisi de components i alhora també per la butxaca dels consumidors. Ho asseguren des d'Aura Motor, de les preses, que destaquen la bona qualitat d'aquest tipus de vehicles.
Segons alguns concessionaris, la venda de vehicles d'ocasió segueix creixent. Els vehicles d'ocasió són dels més buscats avui en dia, i és que l'objectiu de molts consumidors és també trobar bons models per a un preu més econòmic, tal com expliquen des d'Aura Motor. En parla el seu cap de vendes, Jordi Comelles.
El vehicle d'aquest tipus d'ocasió també està pujant. Aquest any hi ha un creixement d'un 3% versus l'any passat del mercat d'ocasió a Catalunya. Llavors, dius, això està fent que encara estigui consolidant-se encara una mica a l'alça. No com l'any passat, però està evolucionant positivament. El mercat de cotxes d'ocasió, podem dir que avui per avui és un... De cada cotxe nou que es ven, se'n venen 2,4 d'ocasió.
Ara el perfil més buscat són turismes i furgonetes d'un a 3 anys, majoritàriament híbrids, però també de gasolina.
Perquè hem passat l'any passat problemes a tot el món d'estocs, de fabricació, llargs temps d'espera per la gent, un cotxe, una furgoneta. Això està reculant, afortunadament aquest any estem millorant els temps tots els fabricants. I també el que va portar una mica a l'evolució, a l'explosió de la venda de vehicles de segona mà, sobretot seminous, de 1 a 3 anys, també perquè la gent no es podia esperar, no? Llavors buscaven el mercat paral·lel del vehicle d'ocasió. Furgonetes, turismes, tot això ens va anar molt bé. Inclús i va haver-hi doncs, uns creixements desproporcionats, un 30% d'aquest tipus de vehicles.
Des d'Aura Motor expliquen que l'híbrid cada vegada va guanyant més terreny i que d'alguna manera suposa l'avançada de l'era elèctrica que no acaba de fer el desplegament total, entre altres coses pels pocs avantatges que es donen. I és que en alguns països nòrdics els governs ja estan propiciant avantatges fiscals per a aquest tipus de vehicles, tal com expliquen des d'aquest concessionari garrotxí.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb especial atenció al partit de Copa Catalunya, aquestes semifinals d'aquest vespre entre el Centre d'Esports d'Europa i la Unió Esportiva Olot. En aquest cas, els olotins intentaran colar-se a la final d'aquest torneig. Els de Pedro Dolera visiten l'Europa de Segona Federació aquest dimecres en les semifinals de la Copa Catalunya. L'Olot hi arriba confiat i amb ganes després de golejar el Castelldefels aquest dissabte per 2-4. El partit començarà a 8:45 del vespre al Nord Sardenya. Guillem Guardiola.
A un pas de la final. La Unió Esportiva Olot torna a centrar-se en la Copa Catalunya 2 mesos després. A finals d'agost, els olotins van eliminar el Badalona als penals i van obtenir el bitllet per jugar a les semifinals de la competició. Els olotins visiten el Nou Sardenya per enfrontar-se a una Europa de Segona Federació que ho ha guanyat tot a casa aquest curs. El tècnic Pedro Dolera admet que l'Europa és el favorit.
Però bueno, vull dir, són favorits, està clar que per categoria, perquè juguen a camp seu i perquè bueno, tenen tot molt, com molt més apamat perquè sigui així, però nosaltres farem tot el possible perquè no sigui així. Vull dir, estem conscienciats de la feina que ens toca fer, que haurem de córrer molt i de lluitar molt i d'estar molt precisos en moltes coses.
L'entrenador Pedro Dolera tornarà al camp dels Escapolats, on va ser casa seva durant 6 temporades i on ja va guanyar precisament la Copa Catalunya l'any 2015. El tècnic nega que el resultat del partit condicioni el gran duel de Lliga d'aquest diumenge contra el líder, l'Hospitalet, tot i que reconeix que una victòria il·lusionaria l'afició.
Però home, sí que ens pot donar aquest punt de creença com a equip, si fossin capaços de guanyar, pues, ostres, saltes una tanca molt, molt important, no? Que al final és el que busques, no? A mesura des que vaig arribar aquí, pues, vaig agafar un equip nou, després van fer una miqueta més, un dia van jugar millor, un altre pitjor, ara ja anem identificant tot, anem fent... Bueno, pues, una mica és fer un passet més.
El maig ja juga aquest dimecres a 8:45 del vespre i es pot seguir en directe per Ràdio Olot a partir de mitja hora abans que comenci l'enfrontament.
Aquest dimecres anirem de copes, en directe des del Nou Sardenya, a Europa Olot, les semifinals de la nostra Copa, la Copa Catalunya. La Unió Esportiva Olot ja ha tornat a arribar i aquest any no vol deixar passar l'oportunitat de jugar una final. Dimecres, a partir de les 8 del vespre, viu tota l'emoció d'aquestes semifinals a partit únic a Ràdio Olot, amb David Planella i Pau Masó i el patrocini de Fred Perry Olot. Recorda, dimecres al vespre tens una cita amb l'equip d'esports de Ràdio Olot.
Seguim amb més esports a casa nostra. Deixem de banda per un moment aquestes semifinals entre Europa i Olot d'aquest vespre de la Copa Catalunya de Futbol Masculí i parlem de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot visita el vigent campió de la Superdivisió. L'Olot jugarà a Priego amb Arnau Pons, Diego Silva i Diego Pinho. Serà l'estrena del portuguès aquesta temporada. L'equip arriba animat per aquest partit després de la victòria a casa davant el Cué.
El Club Tenis Taula Olot afronta la quarta jornada havent tastat tots els resultats possibles. La victòria en el darrer maig ha donat ales a l'equip que s'ha situat a les posicions altes de la taula. La concentració, però, és màxima. L'Olot visita aquest divendres la pista del campió de Superdivisió, el Priego. El vicepresident del club, Xavier Selles, destaca que estan a l'expectativa de conèixer la seva alineació, ja que molts palistes juguen competicions europees aquesta mateixa setmana.
Llavors és un equip que, malgrat que té una plantilla curteta, és de molta qualitat, molta qualitat. Ells poden anar rotant molts jugadors, els pocs jugadors que tenen els poden anar rotant i sempre faran, trauran una tripleta extraordinària, no? Compten amb un jugador suec, Söderlund, que és molt bo, compten amb un dels millors jugadors de l'any passat, el Carballo, el portuguès Carballo, tenen un altre portuguès, el Diogo Chen.
El Club Tenis Taula Olot visita el vigent campió, el Priego, amb una tripleta nova aquesta campanya. El duel permetrà veure l'estrena d'un dels artífecs de l'ascens, el portuguès Diogo Pinho, que jugarà al costat de Diego Silva i Arnau Pons.
Fins ara no hi havia hagut l'oportunitat de que entrés a l'alineació. Ens fa molta il·lusió, eh? Jugarà el Diogo Pinho, jugarà el Diogo Silva amb l'Arnau Pons. Pensem que bueno, és una tripleta que pot donar moltes satisfaccions. Veurem una miqueta com es planteja el partit i a lluitar i intentar treure el màxim possible, no?, de cadascú.
El club ha anunciat fa pocs dies la renúncia d'Esteve Homs com a tècnic per motius laborals, un fet que ha provocat la remodelació de la comissió esportiva del club. Celles descarta de moment i incorporar un nou entrenador.
L'hem modificat, l'hem enfortit i hem incorporat Marc Costa, que és una persona tot terreny del club, que fa molts anys que està amb nosaltres, que pot desenvolupar una tasca important, i també l'hem rejuvenit en aquest sentit, doncs, incorporant l'Arnau Roca. Buscar un entrenador forani al club és complicat. La temporada ja està en marxa, tothom està col·locat.
El partit entre el CajaSur Priego i el Club Tenis Taula Olot tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda.
I avui tanquem l'informatiu amb la contraportada dedicada a Rialles, Olot que s'acomiada després de 45 anys fent somriure als més petits.
Somriurem quan tot falli, abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli, guardo una vida cada instant.
L'entitat ha anunciat el seu adeu aquest dimarts i ha programat una agenda d'actes pel cap de setmana del 28 i 29 d'octubre. Des de Rialles Olot creuen que ja han fet tota la feina i han complert l'objectiu de fer gaudir el públic familiar garrotxí al llarg de més de 4 dècades. Les figures de la faràndula de Rialles seguiran en vida perquè seran cedides als esplais de la Garrotxa.
Mentre el sol desperta els cims de les muntanyes,
Rialles abaixa el taló 45 anys després del seu naixement. L'any 1978 es va crear aquesta entitat amb el gran objectiu de fer gaudir als més petits i promoure noves activitats familiars per arreu de la comarca. Després de més de 4 dècades dedicades a això, Rialles marxa per sempre. Des de l'entitat creuen que han arribat al seu punt final amb la feina feta i esperen que se segueixin fent activitats per als més petits. Marxen agraïts pel tracte rebut, amb el record d'imatges d'actes plens de gom a gom o moments com la Creu de Sant Jordi de l'any 2000 o les Ales de la Cultura del 2003. Una de les membres de Rialles, Marta Guitart, ha explicat en la roda de premsa de comiat que marxen amb la convicció que han fet tota la feina.
La missió de Rialles la durem per conclosa. En aquest moment les institucions públiques ja ens abasteixen d'aquesta programació i d'aquesta necessitat que en un moment donat, quan va néixer Rialles, no estava coberta. Ara plegarà Rialles, tancarem, però veureu que no deixarà d'haver-hi propostes escèniques, no?, pel públic familiar.
Per commemorar el final dels 45 anys de vida de Rialles, s'ha organitzat una agenda d'actes pel cap de setmana del 28-29 d'octubre. Al llarg de dissabte a la tarda es faran tallers, actuacions i circ, i diumenge a la tarda també es farà un acte, com la resta, gratuït i per a tots els públics. Ho explica una de les membres de Rialles, Esther Sala.
I pel diumenge el que tenim preparat és a les 5 de la tarda un assaig obert de l'espectacle Com els pingüins, de la companyia de la Bleda, que s'acabarà més o menys cap a les 6, i llavors a les 6 de la tarda, aquí fora al teatre, tenim pensat doncs explicar per darrera vegada el conte del nen de Rialles amb la Dolors Arquer. També tenim pensat que el nen i els sols de Rialles ballin per acomiadar-se, però serà un comiat temporal perquè els cedirem a l'entitat Esplais de la Garrotxa.
Rialles deixa una empremta enorme en moltes famílies i més d'una generació, una de les entitats culturals que més anys ha estat activa i que ha tancat la seva etapa deixant un llegat gairebé inigualable a la ciutat.
Una vida cada instant, porto carregada per tu aquesta cançó.
Doncs amb la baixada del taló de Rialles, una de les entitats més longeves de casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 18 d'octubre de 2023, recordant que poden seguir l'actualitat més pròxima al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb més informació aquí al 98.1 FM o a radioolot.cat. Que acabin de passar un molt bon dia i gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Quan tot falli, abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli.
tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.